Són les 7 i 8 minuts de la tarda. Bona tarda, benvinguts a InfoSport, el programa d'esports a Ripollet Ràdio, a la 91.3 de la FM. Un dilluns més, el primer dilluns d'InfoSport al desembre de l'últim mes de l'any, que comentarem tot el que ha succeït el darrer cap de setmana esportiu al nostre poble, a Ripollet. Parlarem, com sempre, de tenis taula, de futbol, de bàsquet, de hoquei i de moltes coses més. A la part tècnica, en Jordi i en Víctor, us parla Brian Calvo i comencem. Comencem amb el tenis taula. Van jugar el primer equip del masculí del tenis taula i va guanyar per 6-0 davant l'Olot, amb 2 punts del Raúl Porta, 2 punts de l'Albert Kenji i 2 punts del Miquel Arnau. Comentarem el partit amb el Ramon Argenter. Ramon, bona tarda.
Bona tarda.
Molt bona victòria, no, del Ripollet. Com vas veure el partit?
Boníssima, boníssima. Però, clar, el resultat és enganyós, perquè van guanyar 6-0, però hem de dir que molt ajustat, perquè el primer partit que van jugar el Raúl Porta contra el número 1 de l'equip de l'Olot, el Marc Aymil, es va disputar amb 5 sets.
Sí.
10-12, 11-13, 11-9... 11-9 i l'últim set, el desempat, 11-13 favorable al Raúl Porta. Vull dir que igual poden caure a favor seu com a favor de l'altre.
En aquest cas la sort va estar a favor del Raúl.
Sí, els últims punts van caure a favor del Raúl i el cinquè set, doncs, des de l'empat a 7 fins a arribar a l'empat a 11, doncs, ara davant un, ara davant l'altre, i al final es va imposar el Raúl Porta per 13-11, el 5-7, posar el primer punt per al marcador.
Va ser molt, molt important guanyar aquest primer punt. Amb l'igualat que va ser, aquest punt va marcar d'alguna manera, no?, la dinàmica de tot el partit.
Sí, perquè el jugador que alinea com a número 1 et perdi amb el que va com a número 2...
Sí.
Doncs això dona molta moral a l'equip que el guanya i desmoralitza l'equip que perd, no? I llavors, com que van jugar els dos jugadors més veterans, Miquel Arnau va jugar contra Jordi Piella, que ja aquests jugadors havia fet les finals de Catalunya de l'E20, d'infantils, de juvenils, de sub-21, de sub-23, sempre es troben els dos. Doncs es coneixen molt el joc i amb un claríssim 3-0 el Miquel va guanyar el partit. I esclar, era 2-0 en el marcador.
Ja,
llavors s'enfrontaven ja els teòrics dos números 3 de cada equip, però esclar, el número 3 d'aquí jugava l'Albert Kenji, no?
Clar.
I va guanyar el partit i esclar, amb un 3-0, llavors el marcador pensa que una victòria i el partit està guanyant, no? Clar, cada vegada, segons com els sorteig lletres, pots anar posant-te 3-0, et poden empatar 3 i finalment haver disputat el doble i perdre el partit, no? Que això ha passat més d'una vegada.
Sí.
Que han perdut partits i han remuntat partits així.
Sí, sí, sí.
Però mica l'Albert va posar el 3-0, també un partit disputadíssim, i llavors, doncs, aquí, a partir d'aquí, van baixar una miqueta la moral de l'equip de l'Olot.
Clar, tot s'ha de dir que aquest 6-0 davant un Olot que està per sobre de la... Sí, dimi. Sembla que acaba de marxar...
Tenia la porta oberta, estaven entrades i sentia, digues.
Ara pots parlar?
Sí, sí.
Deia que aquest 6-0 davant un Olot, que està per sobre de la classificació, o sigui, és un resultat prou contundent i que ha de reforçar, no, l'equip?
Sí, i tant, perquè ara, mira, de moment no baixaríem de categoria. Ara baixarien els dos equips de Granada, que són la Zúbia i el Torbega, propers rivals.
Sí, ara ho comentem.
I el Calella, que el Ripollet es mantindria.
Sí.
El primer t'haig de dir que el Ripollet es va posar per 5-0 al marcador, i llavors a l'últim partit tenien que jugar Jordi Piella contra Albert Kenji, i el jugador de l'Olot es va negar a jugar el partit.
Per algun motiu?
O... El motiu de que, com que ja el partit s'havia perdut,
sí,
doncs, com que el partit s'havia perdut i l'endemà ell tenia que jugar un altre partit que tenia aplaçat contra el Mataró,
sí,
va dir, què faré que guanyi jo aquí ara? Puc lesionar i demà el partit és molt important. I no va jugar el partit, i és clar quan no se juga el partit, doncs en l'acte l'àrbit posa 0-11, 0-11, 0-11, no?
Però va ser una decisió del propi jugador?
El jugador de l'Olot, eh?
I el propi Olot estava d'acord amb la decisió?
Sí, bueno, el jugador com a capità, capità entrenador, va dir que no jugava al partit.
D'acord.
I per això es va jugar. I això jo crec que jo no ho hagués fet.
Clar, jo t'anava a preguntar, t'has trobat amb algun cas similar?
No, jo no ho hagués fet. Bueno, això també ho feien molts jugadors, per exemple, estrangers. Quan el partit s'havia guanyat o s'havia perdut, doncs ja no jugaven al partit. Si donava el punt guanyador a un altre jugador.
Sí.
Cosa que, esclar, llavors és un punt que guanyes i és un 0-3, 0-3, 0-3, i resulta ser que llavors, esclar, en un cas d'empat al final de Lliga, el gol a Baraig és favorable al Ripollet, no?
Clar, és que d'alguna manera, aviam, no desvirtua la victòria, però sí que pot desvirtuar molts gol a Baraig.
Sí, no, perquè el partit ja s'havia perdut, eh? Vull dir, si guanyava ell, el partit ja l'havia perdut. Si guanyava ell, quedaven 5-1. I va dir, perdut per perdut, ja no jugo el partit i en recebo per demà, que tenia un partit important contra el Mataró. Feia un partit que es havia ajornat.
Bueno, doncs són decisions que, encara que no les compartim, doncs...
Jo hauria jugat, jo hauria jugat, perquè me'n recordo que una vegada es va fer una promoció per pujar, i es va quedar 4-3 al seu camp, 4-3 a casa, els 7 eren igualats, i es van haver de comptar les faltes, no? 1.302 a 1.321 es van haver de comptar les faltes per poder veure qui pujava de categoria, no?
Les que són per petits detalls es poden decidir coses tan importants com una salvació o un ascens, però bueno. Passant de tema, canviant el tema, passem al que serà la propera jornada, que serà d'aquí a dues setmanes, dissabte i diumenge 16 i 17 de desembre,
sí.
Com deies abans, amb el Huetor Vega i la Zubia, que són els dos equips que estan immediatament per darrere del Ripollet. Com afronteu aquesta doble jornada?
Pues amb molta moral i amb ganes de guanyar els dos partits. I tenint en compte que aquesta setmana el Huetor Vega va guanyar 5-1 aquí a Calella,
Clar, és que a més s'ha de dir que tant el Huetor Vega com la Zubia porten un partit més disputat que el Ripollet.
Sí.
De guanyar aquests dos partits, podríem estar parlant de mitja salvació?
Jo crec que sí, perquè deixaríem condemnat el Calella baix a tot, que hi va tornar a perdre el Calella. No, i llavors quedaria la Zubia i el Granada. Però també has de tenir en compte també que, per exemple, l'Alzira, doncs també té 6 partits jugats, porta 8 partits jugats i té 6 punts,
sí.
Dos més que el Ripollet. Mateix que vull dir que la Lliga està molt forta, molt igualada.
Sí,
i amb dues victòries et poses amb 8 punts i et poses a 2 punts de la promoció, no? I jo crec que la victòria, com a mínim, guanyar el Huetor Vega, no? I si es pot guanyar l'estudi, millor. Jo crec que poden fer les dues victòries. Huetor Vega, que és un poble de Granada, i l'endemà jugarien contra l'estudi, a les 11 contra l'equip de l'estudi, que aquest sí que és la ciutat de Granada.
Consideres que potser l'estudi és una mica més complicat que el Huetor o són dos equips a nivells
molt similars? Són dos equips molt igualats, Un equip molt igualats. No saps si... hi ha un jugador que tant pot jugar d'un com de dos, mateix que vull dir, no és que tinguin un 1 clàssic, un 2 clàssic i un 3 clàssic, no.
Sí.
Són 3 jugadors molt regulars, que igual avui juga d'un, el que fa de 3 avui juga d'un, o el que fa de 2 avui juga d'un, no?
Vale.
Tant tots dos equips, no? No és que tinguin, doncs, jo, un número 1, no. Són 3 jugadors regulars, que tots 3 juguen molt bé.
D'acord. Teniu ja decidits quins seran els jugadors per aquests tots partits?
Sí, farem l'equip de gala, l'Albert Kenji, el Miquel Arnau i el Raül, sí.
Sí, que són els 3 escollits, no?, diguem-ne, pels grans partits.
Sí, aquesta setmana també la Bet Verdell va jugar a segona divisió, no?, i va puntuar també, que van guanyar 4-2 al camp del líder, i ara són líders de segona de divisió empatats a punts, i també aquí va debutar la Bet Verdell, no? La Bet Verdell és el comodín, el fan jugar a Divisió Super o el fan jugar a Divisió d'Honor. El que passa és que hem d'anar comptant amb partista que, per no ser que hi ha de quedar o a Divisió d'Honor o a Nacional, saps?
D'acord. Per anar acabant amb l'entrevista, Ramon, el femení que ha tingut descans, com afronta...
Descans, moltes ganes, perquè també juguen... Ara aquesta setmana que ve no hi ha competició,
sí?
Perquè es fa la repesca al Saral que es fa a Guadalajara.
Vale.
I allà a Guadalajara, i en categoria el B masculí, el Pau Vicente i el Nurgen Villalonga, que van com a caps de sèrie, amb infantil masculí de l'Enric Barceló i en infantil femení la Judit Gutiérrez i la Marta Peñanando i el sub-23 l'Albert Kenji, que va com a número 1, i el Pau Barceló. I per això, com que es fa aquest zonal a Guadalajara, a Madrid, doncs hi ha jornada de descans. I el primer partit seria el dia 16, que el Ripollet jugaria aquí a casa de les noies contra l'equip del Cassà de la Selva, un partit que aquí també aquest sí que s'hauria de guanyar. S'hauria de guanyar per sumar punts i deixar avall les altres equips, que en aquests moments no es baixaria de categoria, però seria important perquè guanyar el Cassà de la Selva, que se jugarà el dia 16 a les 5 de la tarda aquí al Poliesportiu.
Sí, teniu doble via, no? Tant el masculí com el femení, amb el mateix cap de setmana, com us repartireu d'alguna manera?
No, Manu, els nois van a Granada, sí. Marxen el divendres a Granada, sí, sí, sí. I les noies juguen aquí a casa, a Cassà.
Estaràs amb els nois o amb les noies?
Eh?
Estaràs amb els nois o amb
no,
les noies?
No, amb les noies.
Ah, donant suport a les noies.
Jo amb els nois faig, quan no porto les noies, vaig amb els nois per veure l'equip, però jo que porto l'equip de noies.
D'acord. Doncs Ramon, moltes gràcies per atendre'ns, desitgem molta sort a la repesca de Guadalajara i res més, que continuem parlant en les properes setmanes.
Igualment, gràcies a vosaltres.
Vinga, fins una altra.
Fins una altra.
Canviem d'esport i passem ja al futbol. Primer començarem amb l'actualitat del Club Futbol Ripollet, que va disputar una nova jornada de Lliga de la segona catalana, i ens porta la seva crònica el nostre company, el Marc Mata.
El Club Futbol Ripollet aconsegueix la segona victòria consecutiva, aquesta vegada a casa, on ha guanyat l'últim classificat, el Sabadellenca, per 2-1, amb gols de Cadmo Buenache en el minut 44 i de Sergio Pérez en el minut 89. El partit va comptar amb moltes targetes, especialment pels visitants. Per conèixer més, comptem via telefònica amb una de les noves incorporacions, Òscar Casado. Buenas tardes, Òscar.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cómo fue el partido de ayer contra el Sabadellenca?
Bueno, un partido que ya sabíamos que iba a ser duro y la verdad que al final conseguimos sacarlo. Sí que es verdad que la primera parte, pues la verdad que lo tuvimos bastante a favor, a pesar de que el juego no fue tan fluido ni a lo mejor acabamos de estar del todo a gusto. La verdad que tuvimos 3 ocasiones para ponernos por delante, al final de la primera parte llega ya el primer gol, y la mala suerte es que a la segunda parte nos empatan, creo que ellos prácticamente llegan 2 veces, y nada, y suerte del gol al final, pero bueno, contento por la victoria, con el debut, y a seguir.
¿Cómo afrontabais este partido contra la Sabadellenca?
Bueno, a pesar de que teníamos entendido que iban a tener bajas y cosas así, sabíamos que ellos casi siempre es un equipo bastante duro, que va mucho al choque, que le gusta parar el partido y tal. Sabíamos que a pesar de las bajas, luego cuando llega la alineación, cuando llega los jugadores, ves que a lo mejor no tenían tantas bajas, y pero bueno, al final creo que el equipo respondió, que el equipo estuvo bien. Creo que, bueno, la segunda parte un poquito más floja, pero lo importante, ya te digo, son los 3 puntos y contra un equipo que es difícil de ganar.
Tú, este ha sido tu primer partido con el Ripollet. ¿Cómo afrontabas este partido tú personalmente?
Bueno, pues volver a casa otra vez, volver a sentirme a gusto, y creo que dentro del campo quizás me falta un poco más de compenetración con los compañeros, y se lo comenté a un par de compañeros del equipo que claro, al final llevo una semana, no llevo desde el principio. Entonces, bueno, me faltó un poco a lo mejor en algunas jugadas de compensación, pero muy a gusto, la verdad, muy contento por la victoria y nada, y a seguir.
Tú, me imagino que al Ripollet lo veías como un espectador más. ¿Cómo viste la semana pasada al Ripollet? Y no sé si conocías a Chema.
Sí, la verdad que sí, bueno, sí que lo conocía, bueno, había jugado contra él y tal. y la verdad que bueno, que la semana pasada, la verdad que muy bien, porque ganaron y hemos encadenado dos victorias seguidas. Estuve hablando con él también el domingo que vino al campo y bueno, ya me estuvo diciendo lo de la que lo tenían que operar del pómulo y tal. Y nada, esperar que se recupere lo antes posible y que estemos todos al completo y ya está.
Sí, la semana pasada hablamos de este tema con Cadmo. Incluso a mitad de semana supimos que Chema tendrá que ser operado del pómulo. ¿Cómo lo viste tú ayer?
Bueno, se le ve con ganas de volver. Quiere meterse ahí en el vestuario, te da la charla y claro, pero él quiere estar de corto y quiere ser uno más dentro del terreno de juego. Entonces, claro, verlo desde la grada, un jugador importante como es él, pues claro, es complicado también, tanto como para él como para nosotros. Pero nada, estamos todos con él, a que salga todo bien y verlo lo antes posible de corto.
¿Tú esta temporada cómo estás viendo al equipo?
Bueno, yo creo que bien. Hay que ir poco a poco. Sí que es cierto que es un equipo que va a estar arriba y quizás no ha empezado del todo bien. Pero la liga es muy larga, queda toda una segunda vuelta entera, quedan muchos puntos, quedan partidos clave y viendo al equipo cómo entrena, cómo juega, este equipo va a estar arriba sí o sí.
¿Cuál es tu objetivo de esta temporada?
Hombre, está claro que el ascenso, porque creo que, bueno, de siempre el Ripollet ha sido un equipo de primera catalana y de luchar de media tabla para arriba. Y creo que tampoco se merece estar donde está ahora en segunda catalana. Yo creo que es un equipo, hay un gran equipo y sobre todo es eso, que aparte de los jugadores que puedan haber, lo importante es que hay un gran equipo. Y eso es lo que va a hacer que tiremos para arriba.
¿Cómo es tu relación con los compañeros?
Muy bien, la verdad. A pesar de llevar una semana, ya conocí a algunos jugadores como Camo, como Juan, como Chema. Entonces, poco a poco, también con ellos, que también es más fácil que te conozcan los demás y tal. Entonces, ya te digo, a pesar de llevar una semana, la verdad que muy bien.
¿Qué crees que puedes destacar tú o aportar al equipo?
Bueno, yo creo que a pesar de ser joven, creo que puedo aportar experiencia, creo que puedo aportarle gol y sobre todo velocidad, intensidad y ya está, porque prácticamente, ya te digo, el equipo esta semana lo he visto muy bien, entrena muy bien y la verdad que me ha sorprendido bastante.
Déjame que volvamos al partido. Hasta el minuto 44, un minuto antes del descanso, no pudisteis estrenar el marcador. Un gol de Cadmo. ¿Cómo fue ese gol?
Bueno, me parece que la pica a Joshua por encima del portero y estaba allí Cadmo. La verdad que Cadmo, antes de tener esa, tiene, me parece que son un par o tres también dentro del área, y la verdad que, hostia, que al final acabe metiendo él al final de la primera parte y tal, pues también le ayuda a él personalmente, porque creo que es un delantero y lo que necesita el delantero es meter goles. Y ya está, yo creo que luego lo complicado es el gol que nos meten, remontarlo y tal, porque, bueno, al final es un equipo duro y que cuando te marca cuesta más marcarle. Pero bueno, al final llegó el gol y bien.
Parece que, viendo el acta, que ayer los goles vuestros vinieron un minuto antes de finalizar cada parte, porque el último, el 2-1, marcado por Sergio, vino un minuto antes de acabar el partido.
Sí, la verdad que bueno, es lo que te digo, desde la primera parte creo que nos merecimos irnos con algo más a la media parte y la verdad que no llega y claro, ves que tú estás llegando y que los minutos pasan y el 1-1 y el 1-1 y al final es lo que te digo, este equipo está hecho para estar arriba y no te sirven empates en casa contra ¿sabes? Entonces lo que creo es que ese gol al final pues te da una vida que te hace falta, que te necesitas los tres puntos para estar arriba y ya está. La verdad que fue brutal el gol, la celebración y luego en el vestuario.
Vemos que fue un partido con muchas tarjetas. ¿Qué sucedió?
Bueno, un partido, pues ya te digo, ellos al final su juego pasa por eso, por ser un equipo duro, por ser un equipo que va al límite. Entonces yo creo que el árbitro hubo en acciones que debería de haber sacado algunas tarjetas que yo creo que no sacó. Pero bueno, al final el fútbol es el fútbol y hay unos que juegan que este es su fútbol y hay otros que hacen otro tipo de fútbol. Al final es lo que toca.
¿Crees que el arbitraje no fue del todo justo?
Bueno, quitando alguna acción, pero tampoco me voy a meter yo en eso. Al final yo creo que él lo vio y ya está. No hace falta ni abrirle los ojos ni nada. Él estaba delante y vio alguna que otra jugada que yo creo que debería haber sacado tarjeta y yo creo que él también lo vio, pero bueno, al final el árbitro es el que decide.
¿Qué autocrítica puedes hacer de este partido?
Bueno, autocrítica, yo creo que más a nivel personal, yo sería más a nivel grupal. Yo vi un equipo que iba todo, que iban todos juntos, que luchaban a cada balón y al final eso es lo que al final nos hará estar arriba, ir todos a una y ya está.
¿Viste un rival fuerte?
Bueno, yo creo que no, pero claro, también a nosotros la segunda parte sí que es verdad que la primera estuvimos yo creo que bastante bien, pero creo que la segunda nos contagiamos demasiado del juego de ellos y entramos en un juego que no era el nuestro, ni era lo que teníamos hablado. Entonces, pues claro, al final con el 1-1, pues si te contagias de ellos, al final se te va a complicar el partido. Pero bueno.
Conocíamos justo hoy mismo una nueva baja en el equipo, la de Juanma. No sé si pudiste ayer hablar con él, si esta semana, si lo conocías.
Sí, bueno, ya lo conocía de antes porque era de aquí, de Ripollet. Entonces, bueno, yo estuve hablando con él es decisión propia, cree que lo que necesita él es jugar y yo creo que al final un jugador lo que necesita es eso. Y si necesita marchar para tener más minutos y esto, pues al final es entendible.
¿Cómo afrontáis el próximo partido?
Bueno, con ganas de encadenar tres victorias seguidas, yo creo, porque el equipo está muy bien, ahora una semana de descanso para acabar de conocernos todos mejor y por lo menos yo para acabar de conocer a todos bien y la otra semana pues a ganar y afrontar esta semana que viene como la anterior y como la otra y así todas.
¿Os enfrentáis al Premia? ¿Cómo ves a este rival?
Sí, bueno, un rival que está abajo, pero tampoco yo creo que en estas categorías nadie puede pensar que está abajo o fiarte de que va arriba o va abajo, eso da igual. Al final son 11 contra 11 y si no estás bien y si no tienes el día, pues ya está, no tiene más.
Pues Óscar, gracias por atender la llamada de InfoSport. Mucha suerte en el próximo partido, bienvenido y esperemos poder hablar contigo muy pronto.
Muchas gracias.
La propera setmana l'equip de Xavi Pérez descansarà amb motiu del pont i no tornarà a jugar fins al proper dia 17 que s'enfrontarà al Premià al camp rival.
Gràcies, Marc. Continuem amb el futbol, però canviem de club. Passem a l'escola de futbol base Ripollet, que també ha disputat una nova jornada de Lliga. La repassem amb la nostra companya, la Inés. Inés, bona tarda.
Al Camp Industrial, un partit complicat pels locals pel gran nombre de baixes que en tenien, però va ser una derrota a 0-1. La primera part no va ser massa favorable per ells. El domini del partit va ser pels visitants, que en van tenir moltes oportunitats. L'únic gol del partit va ser de Xavi Rodríguez al minut 12 de partit. Després del gol va continuar sent el Camp Bengús qui va tenir oportunitats. A la segona part, els locals van sortir amb una altra actitud. El domini del partit es va igualar i ara amb dos equips eren qui tenien oportunitats per a marcar. No obstant, cap dels dos ho va aconseguir. Al minut 70 es va produir l'expulsió d'Ivan Serrano en una acció bastant polèmica. Però això, contràriament a l'esperat, va ser molt positiu pels locals. La tensió en la que es va convertir el partit va ser un xut d'energia per l'escola. A partir d'aquí van tenir moltíssimes oportunitats per aconseguir sumar punts contra el Camp Bengús, però no les van saber matisar. Tot i això, no és un mal resultat pels locals, tenint en compte que el Gambús és el segon classificat i que l'escola es troba en 13a posició. Juan Carrillo, l'entrenador de l'escola, ens parla de les baixes.
Bueno, ¿qué te ha parecido el partido?
Hombre, es que tenemos 8 bajas, ¿eh? 8 bajas y yo creo que el partido ha estado muy, muy, muy igualado. Y al final estaban pidiendo la hora. Encima que no han expulsado a uno, estaban pidiendo ellos la hora. Eso es porque se veían amenazados ellos.
¿Qué le ha pasado al portero?
El portero se ha lesionado, pero ha sido una lesión suya. O sea que tenía el pie un poquito tocado y se ve que ha doblado malamente y ha sido una lesión suya.
¿Esas lesiones de las que me hablas, de qué juegan estos jugadores?
Pues mira, tenemos 4 sancionados y aparte tenemos 3 bajas de lesión. Uno es por gemelo, el otro es la rodilla y el otro es un E15.
¿Y con estas bajas cómo pensáis que pueden ser los próximos partidos?
Pues bueno, el próximo partido ya recuperamos a uno. Y así iremos recuperando poco a poco y ahora con entre las fiestas a ver si podemos recuperar alguno más.
Vale, muchas gracias.
Venga, a ti. Venga.
L'altre equip, el Camp Mas, tampoc es troba en una bona situació. Va perdre 0-5 contra el Roureda, han rebut 2 golejades seguides i això ha fet que passin de 7a a 9a posició a la classificació en només 2 setmanes.
Animem els dos equips, tant a l'escola de futbol base Ripollet com al Camp Mas, a que continuïn millorant. Gràcies, Inés. Passem a un nou esport. Canviem d'esport i passem a l'hoquei patins. Feia setmanes que no parlàvem de l'hoquei i aquesta setmana ens porta la seva actualitat el nostre company, el Marc Mata.
Dissabte el club hoquei Ripollet va rebre a casa el Sant Feliu, un equip que va endur-se'n la victòria per 2-5 en un partit amb moltes anades i tornades i amb moltes oportunitats per ambdós equips. Al primer temps semblava que els homes de Jordi Mestres fossin els qui dominaven el partit, tot i la pressió dels visitants, que en cap moment van baixar el ritme. Tot i així, els primers en estrenar el marcador i avançar-se en el partit van ser els santfeliuencs, en un error d'Arnau, el porter ripollatenc. Minuts després, els homes de Jordi Mestres van tenir una altra oportunitat, que aquest cop van saber transformar en gol i van empatar a un al partit de la mà de Sergi Coll. Poc després, en un minut de diferència, els ripollatencs van donar la volta al marcador fent el 2-1. A la represa, els qui van agafar el domini del partit va ser el Sant Feliu, tot i anar els ripollatencs avançats en el marcador. Tot seguit, els visitants van empatar a 2 al marcador i més tard, els de Sant Feliu van donar fins a 3 cops la volta al marcador, fent el 2-3, el 2-4 i a pocs minuts del final del partit, tancant el marcador definitiu 2-5. En aquest segon temps, els locals es van quedar amb un jugador menys arran de l'expulsió de Nil Figueres. Entre l'afició es trobava el regidor d'Esports, Ramiro Moldes, que va fer la seva valoració del partit davant els micròfons d'Infosport.
Molt bé, molt igualat, ha estat molt interessant, sobretot a la primera part. La segona part
Bueno, hi ha hagut algun desajust en defensa i això doncs, ha marcat tota la continuïtat del partit. Ha estat molt ajustat, però al final és això, una oportunitat que han tingut l'equip contrincant, doncs bueno, s'han vingut a dalt.
Podríem dir que la segona part al principi semblava que, veient com ha anat, no?, que la victòria seria, es quedaria aquí a casa, però veient els últims minuts del partit no ha estat així.
Sí, sempre s'ha vist superior al Ripollet, amb més atacs, amb més continuïtat, però bueno, és això, al final els petits moments o petites oportunitats que té l'altre equip, doncs, si la sap aprofitar, es pot portar el partit, com crec que ha passat avui.
Veiem que vostè ve a tots els partits, l'hem vist abans també en el partit de l'handbol. Deixi'm que li pregunti, aprofitant ja que el tenim aquí, com està veient a la resta de clubs, d'entitats, de com estan en la temporada?
Doncs molt bé, l'handbol avui ha fet un gran partit, ha guanyat amb diferència, amb bastanta diferència. Es veu que estan fent bona feina, perquè en comparació amb l'any passat, doncs aquest sembla que ho estan fent realment molt bé. I bé, doncs això, intentem sempre de la mesura que estem, doncs anar als partits que es poden i parlar amb la gent i veure les necessitats que hi ha o com veuen, doncs com la feina que estem fent també des de la vessant del patronat, doncs també doncs, és interessant, no?, saber com les inquietuds que tenen.
Encara queda temporada, però com està veient aquest final del 2017 i com espera que comenci el 2018?
Bé, doncs sempre això, no? Doncs que la gent disfruti del nostre esport de Ripollet, que les entitats estiguin còmodes, que totes les necessitats que hi hagin doncs, intentar resoldre-les a la mesura que podem i esperançats en un 2018 amb moltes idees i moltes iniciatives que començarem a explicar a partir del començament de l'any des del Patronat d'Esports.
Doncs nosaltres aquí a InfoSport estarem molt pendents d'aquestes noves iniciatives.
Qui també va valorar el partit davant els micròfons d'InfoSport va ser l'entrenador del Ripollet, Jordi Mestres, que es mostrava gens satisfet amb el resultat i el joc de l'equip en aquest partit.
Bé, avui, evidentment, vist el resultat i vist com ha anat el partit, la valoració no pot ser gens positiva, no és gens positiva. No hem estat al nostre nivell en cap moment del partit, ni tan sols quan anàvem guanyant la primera part, que ens hem posat guanyant 2-1. Si ha sigut algo puntual, perquè ens han entrat dos jugades, les hem aconseguit finalitzar i ens hem posat per davant el marcador, però el joc no era fluid, en atac no fèiem les coses que estem acostumades a fer, el joc era molt lent, ens hem contagiat una mica el joc lent d'ells. Ho hem parlat durant el partit, en temps morts, a la mitja part, haver de reaccionar, de pujar la intensitat, de pujar el ritme de partit, però no hem sigut capaços en cap moment. I ens ha passat una mica el que ens temíem de que ens passaria si no eren capaços de pujar la intensitat, que és que en qualsevol moment el Sant Feliu ens empatés, ens entressin els nervis, comencéssim a cometre errors i això és el que ha passat i al final del partit doncs, se'ns ha escapat.
A la segona part semblava al principi que podria ser la victòria per vosaltres, ja que sí que és veritat que han estrenat el marcador a la primera part al Sant Feliu, després vosaltres en dos minuts li heu donat la volta, però gairebé en els últims minuts del partit ells han tornat a donar-li la volta.
Sí, és, bueno, és una mica que et digui, a la mitja part havíem parlat, a la mitja part anàvem guanyant 2-1 i havíem parlat que no podíem permetre que el Sant Feliu arribés als últims minuts del partit allà enganxats en el marcador. Havíem de fer forat en el marcador com fos, perquè el Sant Feliu és un equip que és molt perillós en les boles penjades dins l'àrea, és molt perillós amb el xut exterior i qualsevol pilota penjada, qualsevol xut exterior es podia convertir en un gol i si vas només guanyant d'un gol o empatat se te'n va per l'aire tota la feina del partit. Així que, tot i que ho hem parlat, no hem aconseguit fer forat en el marcador i fer el tercer i el quart i agafar avantatge i al final, llastimosament per nosaltres, les prediccions s'han complert i ens han remuntat.
Com afrontàveu el partit avui contra el Sant Feliu?
l'afrontava amb molta il·lusió, perquè la setmana passada vam anar a una pista complicada com a Palafrugell i vam aconseguir un empat molt treballat i en què l'equip va fer un gran esforç per aconseguir i va sortir molt reforçat. Aquesta setmana hi ha hagut molt bons entrenaments, l'equip ha entrenat molt bé i amb moltes ganes, i bueno, la sorpresa ha sigut trobar-se que avui no hem sigut capaços de jugar com entrenem, de jugar amb la mateixa intensitat amb la que entrenem, de treballar les mateixes jugades, els mateixos sistemes que fem cada dia en els entrenaments. Ha sigut un joc molt anàrquic i no és el nostre, i bé, això ho hem patit, i al final doncs ens anem amb una derrota que no esperàvem.
De cara al proper partit, que m'imagino que serà d'aquí dues setmanes, ja que la setmana que ve hi ha pont.
No, juguem.
Jugueu?
Sí, al pont juguem.
Doncs com afronteu, què heu de millorar de cara a aquell partit?
Bé, hem de millorar respecte al partit d'avui moltíssimes coses, pràcticament tot: intensitat defensiva, velocitat de vol en atac, el treball col·lectiu en atac i en defensa. Hem de millorar moltes coses respecte al partit d'avui. El que ens sap greu és que aquest equip en els entrenaments ho fa, la setmana passada per la Palafrugell ho vam fer, vam ser un equip molt compacte i molt dur, i avui no ho hem fet, així que el que hem de treballar aquesta setmana és recuperar les sensacions de la setmana anterior, oblidar, aprendre els errors, però oblidar aquest mal partit, i la setmana que ve a Congrés, anem a la pista del Congrés a pels 3 punts perquè ens necessitem.
Deixa que t'insisteixi una mica més. Quins són aquests errors?
Bé, com et dic, fluïdesa en atac, velocitat de pilota en atac. En atac avui hem estat molt lents, la pilota no corria, els jugadors que no tenien pilota estaven molt estàtics, les jugades que tenim treballades en els entrenaments, jugades i sistemes, no sortien perquè estaven molt, molt lents i molt quiets. En defensa, les coses que hem treballat massa, no hem treballat tan col·lectivament com la setmana passada, hem deixat masses 1 contra 1 clars a l'equip rival, i sobretot una cosa que vam aconseguir la setmana passada que a Palafrugell, que avui no hem aconseguit, que és quan les coses ens posen crues i anem per darrere en el marcador, no perdre els papers i no començar a cometre errades individuals de voler jugar-se la pilota o errades individuals en l'1 contra 1 que fan que et matin el partit i que no arribis a final de partit sense opcions.
Al marge del partit d'avui, com estàs veient la temporada? Quina valoració pots fer?
Bé, la temporada vam començar molt bé, hem anat una mica de més a menys, que no és el que esperàvem, sinó tot el contrari, esperàvem anar de menys a més, i hem anat al contrari, de més a menys. Vam començar molt bé, vam fer bons partits, bons resultats, estan a dalt a la classificació, i bé, per una raó o per l'altra, per diverses circumstàncies, que esperem poder treballar i poder solucionar, l'equip ha caigut una mica en el desànim i una mica en un pou de resultats. Vinga, adéu. Una mica en un pou de resultats, i ara li hem de donar la volta això com un mitjó i tornar a recuperar les sensacions de principi de temporada, que eren molt bones.
Encara queden uns quants partits al 2017, però com esperes que vagi el 2018?
Bé, ens queden 2 partits el 2017, ara la veritat és que no, ni vull ni penso en el 2018, penso només en aquests 2 partits que ens queden abans de marxar de vacances, i home, espero això que et dic, retrobar-nos les sensacions i les ganes i la intensitat i el treball col·lectiu que teníem a principi de temporada, retrobar-lo quan abans millor, ja ha de ser aquesta setmana per aquests 2 partits que ens queden abans de Nadal, intentar treure'ls endavant i treure els punts que els necessitem molt per estar a dalt a la classificació, i un cop passat aquests 2 partits, anar a oxigenar una mica el cap a les vacances, i quan tornem de vacances tornar amb les màximes aspiracions, màxima il·lusió i màximes ganes per afrontar el 2018, que serà molt dur.
Quin era el vostre objectiu aquesta temporada i ho esteu aconseguint?
Bé, el nostre objectiu, ens vam marcar com a objectiu intentar estar entre els 5 primers de la classificació final de temporada, que això ens donaria accés a intentar jugar els play-offs d'ascens. Vam començar la temporada dins d'aquests objectius, vam estar gran part de l'inici de temporada entre els 5 primers. Ara, després d'aquests mals resultats de les últimes setmanes, hem caigut d'aquestes posicions, no estem lluny d'aquestes posicions, això està molt apretat, així que bé, l'únic que ens queda és aixecar el cap, solucionar tots els errors, retrobar-nos les sensacions i la il·lusió de principi de temporada per tornar a enganxar-nos a la part alta entre 5 primers, perquè ho tenim a tocar, o sigui, no està pas lluny.
Gràcies, Marc, i ja passem a l'última secció del programa d'avui. Passem al bàsquet amb el nostre company, amb l'Àngel. Àngel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tenim una nova jornada del bàsquet Ripollet.
Doncs sí, tenim victòria ahir del Sever Ripollet Tapas Maverick, el masculí, per 85-98. Visitava el líder del Sever Ripollet a la sempre difícil pista del Sant Gervasi de Mollet. Partit a tot gas el que plantejaran en dos equips amb un CBR preocupat en aturar l'envergadura del joc interior mollatenc. A l'avidíssim ritme anotador dels dos equips, que faria que qui primer desaccelerés ho pagaria car. I no va fallar el líder. Espectaculars 20 minuts on brillà el joc exterior amb uns majestuosos Ortega, Álvarez i Vilanova. Per la seva banda, el joc interior blau aturava el millor que podia els pivots liles carregant-se de faltes, però va aparèixer el millor Piñero de la temporada per deixar clar que aquí ningú baixa el nivell. 43-51 al descans en un partit de crispetes. A la represa, res canviar. Mateixos paràmetres per un CBR que seguia mantenint un millor ritme ofensiu que obligava massa els locals a no errar. I dos minuts novament d'aturada ofensiva local acabaven amb un triple d'Ortega i 16 punts d'avantatge que semblaven ja una muntanya massa elevada de pujar pels locals. La defensa zonal no va fer més que facilitar el joc exterior del líder. El Sant Gervasi s'esmiculava al ritme que el seu pivot gegant es fonia físicament. Capa de Rímel i 85-97 final, 85-98 final, en un magnífic partit, que ens explicava així David García. La pista de Sant Gervasi sempre és molt complicada i estem amb David García per analitzar el partidàs que hem viscut avui entre Sant Gervasi i Sever Ripollet. Deia, David, la pista és molt complicada. No es pot jugar millor al bàsquet, quasi.
Evidentment, doncs que és així, realment. Plantejàvem un partit, veníem una pista difícil, un equip que portava una victòria davant de l'UPSA en el darrer partit. Sabíem que teníem bon joc interior, bueno, almenys jugadors poderosos, però no, hem passat per davant. Primer quart hem vist com sortien una mica més endollats ells, jugant a casa també. Un bon tirador, número 8, un jugador exterior bon tirador. Després tenien el jugador Moranet dins de la pintura, però bueno, s'ha cascat als 40 minuts i només ha sortit el partit amb una o dues faltes, crec. Vull dir que protecció defensiva també, que nosaltres hem jugat força bé, ja no podem parlar realment ni de línia ni de sigui inicial i jugadors de segona línia. No, nosaltres que al final tenim, hem viscut avui un partit on s'ha vist que jugador que surt a la pista, jugador que suma, i això és superimportant. Estem en una dinàmica, Àngel, molt, molt positiva.
La gran preocupació que teníeu era el joc interior, sobretot amb aquest gegant. S'han carregat de faltes al segon quart, sobretot a Antonio i Alejandro, però ha sortit Piñero i és molt important tenir tres jugadors interiors que et garanteixen que el nivell a baix no baixa.
Home, realment és molt, molt jugable el que fa el que està fent els darrers partits el Sergio Piñero. És un jugador que no gaudeix dels mateixos minuts que poden jugar Antonio o Àlex, però és que cada vegada que surt a pista, nosaltres ja dins del vestuari parlem de l'efecte Piñero com un efecte que sempre és positiu. I bueno, en aquest sentit felicitar el Sergio perquè s'ho està currant molt, 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 realment. I inclús el jove, el nostre Jordi Puig, el júnior, ho està fent molt bé. Cada vegada que surt amb moltes ganes, amb molta il·lusió, i això us trasllada a la vista en els minuts que juga, ho fa força bé i també ens suma molt i molt d'agrair.
La virtut del partit és no haver abaixat ni el ritme físic ni el ritme d'anotació. És allò que tu deies, potser el fet que la gent que surt de la banqueta és capaç de seguir mantenint, que no hi ha unitats B i unitats A.
Exactament, exactament això, i el competir amb la fam amb la que competim. No ens venim a baix perquè veiem que siguem superiors o perquè portem 11 victòries d'11 partits, sinó sortim a la pista endollats i amb la predisposició de competir el partit i guanyar-lo. I això és importantíssim, i això és el nostre bé més important, el que continuem en aquesta línia, i cada vegada que ens plantegem un partit, sigui amb un filial del Barberà o sigui aquí una pista com la del Sergi Albasi, sortim amb les mateixes ganes i amb la mateixa il·lusió per aconseguir un objectiu que cada vegada tenim més a prop.
Deies les ganes. Normalment passa que els equips quan guanyen molt, i a més ja tenen un marge de seguretat respecte al segon, en aquest cas, algun dia es relaxen, algun dia, però aquests encara no coneixen aquest dia.
No, i és de veritat, és de reconèixer aquest esforç per part dels jugadors de no relaxar-se, de no baixar els braços i de competir el partit des del minut 1 fins a l'últim minut del partit. I hem anat a pistes difícils i no hem baixat els braços, ens ho hem posat difícil, hem continuat fent el nostre joc. Evidentment, les cares, si tu mires les cares dels jugadors a la pista, els jugadors es divirteixen molt fent el que estan fent i fent la temporada que estan fent i jugant al bàsquet que estan jugant, i això és per treure's el mocador, realment.
Moltes felicitats, David, i proposarem a la Junta Directiva del CB Ripollet que ens regalin pitets, perquè amb aquests espectacles, noi, els necessitem.
Tant de bo, necessitem pitets d'aquí fins a la final de temporada, Àngel, moltes gràcies.
A tu. Espectacular CBR, que suma un 11-0 al balanç i ja li treu 2 victòries al segon i 4 ja sobre el tercer, que és qui marca el play-off d'ascens. El primer partit serà diumenge 17 a les 7 de la tarda contra un equip de la part baixa, la Salle Manresa. Per la seva part, el CB Ripollet Sandacos, el femení, va perdre per 55-58 davant del Club Esportiu Joventut L'Hospitalet, i això ens deia Xavi Volta al final del partit.
Estem amb Xavi Volta, entrenador del CB Ripollet Sandacos. Xavi, em vas dir que el partit de l'Hospitalet seria el termòmetre. Derrota, 55-58.
Sí, correcte, ja sabíem que era un dels difícils, ja teníem, era els que teníem controlats, que ens costaria molt, havíem vist com jugaven en altres partits contra altres rivals i sabíem que ens costaria molt, i així realment ha sigut avui. Realment hem començat molt malament, se'ns han anat al marcador al principi, ens han fet 17 punts en 4 minuts i això pràcticament és el que ens ha trencat. Ja han anat tota l'estona a remolc intentant, al descans anàvem perdent de 10, hem anat ja al vestidor, hem parlat amb les noies, havíem d'animar-nos una miqueta i tal, i sí, sembla ser que ens hem començat a remuntar, hem tornat a ser nosaltres, però bueno, teníem un decalatge molt important com per remuntar-ho, i bueno, no ha pogut ser. Altres vegades aquests finals de partit els del traiem, i ara avui no ha pogut ser.
Al final s'ha jugat malament als minuts finals, ha faltat, almenys vist des de fora, mobilitat a l'atac, a la pilota corre més ràpid.
Tot el partit ha sigut igual. Hem estat molt incòmodes en atac. Molt, molt incòmodes. Era un equip que físicament arribaven a tot arreu. Són molt joves i arriben a tot arreu. I nosaltres no ens hem trobat. Quan fèiem la jugada en atac llarga, aleshores sí que feien tot el sistema i sí que acabàvem nosaltres fent una bona situació de joc. Però quan volíem fer els corre com elles, no hem arribat. O sigui, hem sigut superiors a nosaltres des del principi fins al final.
Aquest havia de ser el partit que hem canviat el discurs. Intueixo que no serà avui. Quin és el proper termòmetre?
El proper termòmetre el podem posar a part del Natació Terrassa, que crec que aquest, tot i que només han perdut 4 partits, tenim possibilitats d'anar allà a principi d'any i guanyar-lo. Jo crec que el partit que jugarem al camp del Sant Jordi serà el que podem marcar. Ara ens venen, teòricament, 5 partits assequibles. El cinquè serà el que... 4 assequibles, i el cinquè serà el que ens pot marcar, que serà Sant Jordi. Veiem com va això.
Doncs moltes gràcies, m'alegro que em vagis canviant el discurs i m'alegro per aquest somriure malgrat la derrota.
Ah, no, sí, això mai ja fa perdre. La il·lusió de fer les coses bé no ens les traurà ningú.
Moltes gràcies.
De res.
Amb aquesta derrota, segones les blaves amb 9-3 al balanç. El primer partit, diumenge 17, a 17:45 a Badalona davant de l'Unificació Llafià. Aquest cap de setmana, com en molts esports, cap de setmana de pont i descans pel bàsquet local.
D'acord, Àngel, doncs moltes gràcies. I amb el bàsquet, doncs ja acabem el programa d'avui. Com sempre us dic, moltes gràcies per escoltar-nos, i en, doncs, poc més a dir. Moltes gràcies per escoltar-nos i ens tornem a trobar la propera setmana aquí a Ripollet Ràdio, la 91.3 de la FM. Fins aleshores, molt bona setmana i molt bona ràdio.